Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha apuntat que s'estan estudiant mesures judicials després que el govern espanyol no hagi autoritzat la publicació del DOC dels nomenaments dels consellers i conselleres per part del president de la Generalitat, Quim Torra, tot i que sí hagi donat llum verda al decret de creació, denominació i àmbit de competències dels departaments del nou govern. Torra no ha volgut precisar quin tipus de mesures es prendran a l'espera que ho concretin els serveis jurídics. El que sí ha valorat és la visita que aquest dilluns realitza als presos que es troben als centres penitenciaris d'Estremera, Soto del Real i el Calameco. Torra assegura que tindrà un caràcter polític molt important perquè farà de mirall a la societat i a la política espanyola sobre la situació d'uns polítics que estan en presó preventiva per complir el mandat democràtic que va sorgir de les eleccions del dia 21 de desembre. En un altre sentit, el programa Creix en Família fa parada a Mataró per orientar a pares i mares en l'educació dels seus fills, una iniciativa que ofereix activitats a més d'un centenar de municipis de Catalunya. Ens informa Clara Sánchez des de Ràdio Municipal de Mataró.
Creix en Família té com a pila fonamental els tallers dividits per franges d'edat basats en la parentalitat positiva. El vincle afectiu es treballa durant totes les sessions perquè els infants creixin amb seguretat i se sentin estimats. Donen importància a l'autonomia dels infants i al seu sentit crític i ajuden els pares a establir normes i conductes que permetin el desenvolupament de les seves capacitats. Alicia Cos és coordinadora del projecte.
Al llarg de totes les sessions va treballant el tema de l'afecte, perquè els nens vagin creixent amb seguretat i se sentin estimats.
El programa impulsat per la Generalitat també compta amb recursos a través d'internet, amb material pedagògic i articles, un espai de consulta amb vídeos que vol servir a tothom que estigui interessat en la parentalitat positiva. A més, des del projecte també es treballa en un espai virtual que pugui servir per compartir experiències.
Encara en clau social, la Unitat de Relacions amb la Comunitat d'Esquadra de Badalona ha acollit aquest dijous a la seu de la Morera a un grup de gent gran que ha patit algun robatori o estafa. Les trobades es fan cada dos mesos i només a la seu dels Mossos, sinó també es desplacen a casals de la gent gran o fins i tot en alguns casos als propis domicilis de la víctima. Ràdio Ciutat de Badalona, Tuti García, explica'ns.
Bon dia. El col·lectiu de la gent gran és un dels més vulnerables i sovint pateixen robatoris o estafes tant a casa seva com a la via pública. Mètodes com el de la taca o de l'abraçada són els més utilitzats pels delinqüents quan les víctimes surten d'una entitat bancària, sobretot els dies de cobrament de la pensió. Fa dos anys que la Unitat de Relacions amb la Comunitat dels Mossos de Badalona imparteix xerrades a gent gran que han patit delictes i és que alguns queden molt victimitzats. Ho explica el caporal d'aquesta unitat, Josep Miquel Luque.
Trata d'això, un seguiment. Tenim persones que han patit furts, que el deixen en una situació de necessitat, diferents estafes també, ho tractarem avui, i en alguns casos robatoris violents. Aleshores nosaltres recollim tots aquests incidents i fem aquest seguiment. En alguns casos requereixen doncs, una trucada per saber com està el seu cas, com es troben, i en d'altres casos els visitem al domicili.
Els Mossos els recomanen no obrir la porta a desconeguts i verificar els operaris d'empreses de serveis que truquen a casa. També retirar petites quantitats de diners quan van als caixers, anar-hi en horari diurn i sempre acompanyats. En cas que ja siguin víctima d'un delicte, han de trucar al telèfon d'emergència 112.
I en cultura afegirem que ja s'han esgotat els abonaments per assistir a tots els dies del Festival Primavera Sound 2018 i que tenien un preu de 215 euros més despeses de distribució. Ho deixem aquí a aquesta hora. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Són les 11 i 6 minuts. Comencem setmana i comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Siguin molt benvinguts. El que els oferim són aquestes dues hores d'entreteniment, des d'ara fins al punt de les 12, en tota una sèrie de continguts que, si els sembla bé, els presentem, els donem a conèixer. I com sempre, com cada dia, tenim aquestes tres seccions fixes de matí, començant pel temps, sabrem quins són els valors que ens porten des de les pàgines web meteolescala.com i Club Nàutic L'Escala, i també la previsió que ens porta en Sergi Corral, també des del seu blog. Per continuar amb el resum de premsa, per la gent que encara no hagi anat a buscar el diari, o per als que els interessi saber què porten avui els principals diaris catalans. Tot això ens ho explicaran l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí. I el tercer i últim de començament són els sants, els aniversaris i els sants aniversaris, notícies i refranys. Felicitarem tothom qui sigui el seu sant, el seu aniversari. Coneixerem què passava ara fa un any i què passava ara fa cinc. Sempre notícies de l'informatiu, de les notícies que es donaven a l'informatiu. En solucionem una d'un any i una de cinc anys. I per acabar, en Víctor Pàmies ens comentarà el refrany o dita del dia. L'un per un és la secció que ens porta cada dilluns la Montse Hidalgo. Avui, amb una entrevista a Carles Castells, autor dels Set Pecats, un recull de set contes que agafa el títol de la trama narrativa dels Set Pecats Capitals. Interessant, interessant, pot ser. El que ens pugui explicar, o més ben dit, serà el que ens pugui explicar en Carles Castells. I també una altra de les seccions que tenim cada dilluns és l'esport. Dilluns podem dir que és un dia esportiu per excel·lència i aquesta secció sempre la tenim a primera hora d'aquest magazín cada dilluns, on l'Eli Jiménez, amb aquest altre esport, ens explica aquests esports minoritaris, aquests esports que no surten mai o molt poques vegades a les portades dels principals diaris esportius, però que tenen els seus practicants. I avui aquesta modalitat de boxa, el kickboxing, que últimament s'ha anat fent molt popular. En principi, el boxeu només era els guants i vinga, cops de puny entre un i un altre contrincant, però ara s'ha obert a altres disciplines. Es pot combinar un art marcial, com podria ser, per exemple, el karate amb el boxeu, doncs sí, i d'aquí en va sortir esports com el kickboxing, on els peus també hi valen. I amb tot això, i alguna coseta més, aquesta altra coseta més és la música que ens acompanyarà avui dilluns, que com cada dilluns sempre recordem, tot i que ja han estat presentats en el programa del diumenge, doncs recordem aquests candidats i la llista del programa El Sec Capdavanters que dirigeix i presenta Cristina Cantal. Avui doncs escoltarem els candidats i també ens repassarem aquesta llista d'aquests set cançons, aquestes set cançons d'aquest programa, El Sec Capdavanters de la música en català. Individuals o grups, aquí hi val tots. I atenció que avui, això no havia passat mai des de que faig aquestes llistes, des de que al matí sempre escoltem al matí, la primera hora, tant a la primera com la segona hora, escoltem els grups que hi formen part o cantants individuals que formen part, no havien tocat mai l'animació infantil. Doncs avui una cançó d'animació infantil és candidata per entrar a la llista del SEC cada mateix. Tot curiós. Serà la primera que escoltarem. I, a més, és un grup que aquí, a l'Escala, sempre que ve és d'aquests que atreu a la mainada i inclús varen venir a filmar un videoclip aquí. I he donat moltes i moltes pistes. Segurament ja els oients saben de qui els estic parlant. Molt bé, doncs tot això és el que conforma aquesta primera hora, des d'ara fins al punt de les 12, que m'hi volen acompanyar, segur que sí, doncs vinga, som-hi. Què els sembla si comencem parlant del temps? Suposo que els ha de semblar bé, si no els sembles bé, doncs que ho faríem d'una altra manera, però com que sempre ho fem així i ningú encara m'ha dit res, doncs vinga, endavant. Fent les últimes actualitzacions, anem terra endins, a la Closa del Llop, per saber quina és la temperatura actual, aquests 18 graus amb 8, amb una humitat del 71%. 18 amb 71. I arran de mar, 18 en 2. Això, una altra vegada, doncs ens anem acostant de mica en mica. La setmana passada hi havia poca diferència, havíem arribat a un grau. De moment, comencem aquesta setmana amb bastanta igualtat, 18 en 2, amb 18 en 8 i una humitat... Sí, tinc la sort de veure l'humitat que no s'està carregant ara, ja. Humitat del 79% contra el 71%. Valors, dos que no difereixen gaire amb distància d'un lloc a l'altre. Molt bé, i en quant a en Sergi, què ens explica? Doncs ens diu que avui tindrem un cel serè tot el dia, només amb alguna nada de tarda cap a l'interior. I també algun núvol que ha pogut aparèixer de matinada mar endins. El vent ha començat en calma de matinada. Ara al matí ha entrat una mica de gregal que a migdia bufarà de marinada fluixa a xaloc i també entrarà al final al migjorn i al vespre tornarà a calmar. La mar arrissada tot el dia en calmes de matinada. Això per avui divendres. Per demà dissabte, cel serà la major part del dia. No serà fins a la tarda quan apareguin nuvolades cap a muntanya i interior. Ambient molt agradable. El vent calma de matinada. Al matí entrarà una mica de gregal i a migdia bufarà marinada fluixa de xaloc a migjorn. Al vespre tornarà a calmar. La mar arrissada al matí i marejola a la tarda en calmes de matinada. Temperatura de l'aigua del mar, 15 graus en 5. Bé, aquest és el temps amb les previsions i abans els valors que, com he dit al començament, aquesta vegada, per començar setmana, estan molt igualats. Veurem al llarg de la setmana si hi ha diferències, com hi ha hagut alguns dies que sí que hi ha hagut un grau i alguna dècima més de diferència i alguna vegada, des de que ho fem conjuntament, alguna vegada han coincidit poques, però sí, s'ha trobat que hagin coincidit les dues temperatures, la de Ran de Mar, del Club Nàutic i l'Escala, amb la de terra endins, com seria la de la Closa del Llop. Dit tot això, és el moment que ens anem en aquest resum de premsa. Ens el porta l'equip de notícies en xarxa, amb les veus de l'Helena, la Thaís i l'Oriol Pujador, destinat sempre a aquella gent que no hagi anat a buscar el diari, que hi hagi d'anar, els expliquem què hi poden trobar, o senzillament aquella gent que vulgui saber què porten avui aquests principals diaris del país. Els escoltem? Som-hi.
Pas pel quiosc. De nou us posem al dia d'allò que és protagonista avui a les primeres pàgines dels diaris. Hem repassat ja la premsa local i comarcal. Ens fixem ara, per tant, en les portades dels diaris editats a Catalunya d'abast global de caràcter generalista. I iniciem aquest recorregut avui en portada del Punt Avui, que titula amb un explícit el 155 es queda, en referència a l'article que continua imposant Mariano Rajoy a Catalunya i després de pactar-ho amb el PSOE i Ciutadans. Pactar, bàsicament, la negativa a publicar el DOC, el diari oficial de la Generalitat, el nomenament del nou govern de Quim Torra.
A les pàgines interiors, el Punt Avui no dubta a titular que el 155 serà a perpetuïtat, i dedica la imatge principal a Mariano Rajoy i Pedro Sánchez i al destacat Albert Rivera. Ressalta l'afirmació del líder de Ciutadans que cap espanyol no tornarà a demanar perdó.
Segona portada del matí, portada de La Vanguardia. La fotografia aquí és per Andrés Iniesta. Ahir es va acomiadar del Barça i de l'afició blaugrana amb el seu últim partit després de 22 anys en el club.
Iniesta va arribar a Can Barça quan era un nen i ahir, en el seu últim partit, va ser un nou triomf blaugrana, en aquest cas, davant la Reial Societat per 1-0.
El diari Ara, a banda de dedicar també el protagonisme en gran part d'aquesta portada a Andrés Iniesta i al moviment polític, la situació política actual, destaquen també una vaga, la que han anunciat els jutges i fiscals per demà dimarts.
L'aturada està convocada a tot l'Estat en protesta per la falta d'independència del poder judicial i la politització dels nomenaments dels jutges del Tribunal Suprem.
I l'última de les portades que repassem avui, la del Periódico de Catalunya, obre en clau d'enquesta municipal amb el darrer baròmetre GESO per la ciutat de Barcelona. Afirma que l'alcaldessa Ada Colau acusa el desgast de governar, però que tornaria a guanyar les eleccions.
I a les pàgines interiors remarca que la tancada d'immigrants es consolida i s'estén ara a Badalona. Fa un mes que un grup es va instal·lar a l'Escola Massana de Barcelona i la setmana passada a l'Església del Sagrat Cor del Poble Nou. I diu que avui tenen previst ocupar un local de Badalona.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I continuem aquí a Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. I després d'aquest resum de premsa que ens ha portat l'equip de notícies en xarxa, amb l'Helena Puigdueta, la Thaís Trujillo i l'Oriol Pujador, és aquell moment que passem a sants, aniversaris, notícies i, com no, el refrany que no hi falti també dels que cada dilluns, cada dimecres i cada divendres ens el porta en Víctor Pàmies. I comencem setmana, comencem full també d'aquest almanac del Cordill i avui dilluns ens diu que entrem a Bessons. Els Bessons és el moment que governaran el seu signe zodiacal durant tots aquests dies, durant tot aquest mes. Doncs bé, avui és dilluns de Pentecosta, és Santa Virgínia i Sant Secundí. Doncs felicitats a tots els que celebren el seu sant i també d'aquí una estona els que celebren el seu aniversari, però abans hem de llegir un d'aquests escrits que sempre acompanyen a la pàgina de la setmana, com per exemple aquest que ens parla de cireres, que diu que només maduren a l'arbre, en canvi la major part de la fruita continua madurant un cop collida. Hem d'estar atents al moment de la maduració perquè els ocells detecten el punt just de dolçor i deixen la cirera sense ni un penjoll roig. Veritat, veritat. Bé, doncs com dèiem, felicitats a tots els que celebren el seu sant i també el sant del dia avui és Sant Eugeni de Massenot. Va néixer el 1782 i va morir el 1861. Va ser un bisbe francès fundador de la Congregació de Missioners Oblats de Maria Immaculada. Bé, i passem ja a l'apartat d'aniversaris. En primer lloc, com fem sempre, felicitar a tots els oients que avui facin anys, desitjant-los que passin molt bon dia. I si ens fan companyia, millor que millor. I avui fa anys l'actriu Adriana Ozores, que en fa 59, amb Mr. T, de l'Equip A, aquest senyor que es va donar a conèixer a una de les pel·lícules de Rocky, era un dels seus contrincants, aquell senyor que, amb la cresta al mig, i que, bueno, al principi feia molta por, però bé, en Rocky qui el guanya? En Rocky no el guanyava ningú. I també doncs, va ser un de les seves víctimes. I després el van veure en aquesta sèrie, a la sèrie de l'Equip A, i que tenia aquella por de viatjar amb avió i que sempre que havia de viatjar amb avió l'havien de punxar, l'havien de dormir perquè no se n'assabentés. Doncs Mr. T, avui fa 66 anys, i Antonio Carmona, dels antics Ketama, que ara ja la banda està en stand-by, com se sol dir, fa 53 anys. Tot i que ell ha sigut doncs, una carrera en solitari, però amb el grup que va començar entre germans i cosins, els Ketama sembla que de moment està aturant. No han parlat mai que es dissolgués, però és el que fan moltes vegades aquestes bandes, que es donen unes temporades. Potser el Ketama ja és una temporada llarga i després a vegades decideixen tornar-hi. Però de moment Antonio Carmona, a banda dels Ketama també, inclús com estava amb els Ketama, havia fet coses en solitari i ara doncs, continua doncs, la seva carrera tot sol. 53 anys, Antonio Carmona. Bé, i continuant, ens anem ara ja a l'apartat de notícies. Què passava ara fa un any? Quina era la notícia? Doncs la notícia era que el jove fotògraf escalenc, Basili Gironès, company i col·laborador d'aquesta casa, ha fet una nova exposició a la sala d'actes municipal. En aquesta ocasió es tracta de 38 imatges relacionades amb una audició de sardanes. Les exposicions també relacionada amb les activitats prèvies de l'aplec de l'Escala. I ara fa 5 anys... La notícia era que l'OVET programa activitats infantils i balls tots els dimarts de juliol i agost. Una de les activitats ja que durant una temporada va fer l'OVET sempre doncs, amb aquestes activitats que es feien inclús a diferents llocs del municipi cada dimarts de juliol i d'agost. Continua ara l'OVET fent activitats, però una altra mena d'activitats que hem vist, sobretot, també doncs, fer actuacions musicals a la platja també durant la temporada de juliol i d'agost. De moment encara no s'ha dit res, però suposo que aviat sabrem si l'OVET continua amb aquestes activitats durant aquests dos mesos forts de l'estiu. Bé, i anem al refrany o la dita del dia. Cada dilluns, cada dimecres i cada divendres, i també el dijous, però el dijous és un refrany que no el diu ell, sinó que li agafem d'una pàgina web que ell té d'aquest recull de dites dels pobles. Avui el refrany o dita del dia que ens porta en Víctor Pàmies té a veure amb pares i amb fills. I jo l'he escoltat alguna vegada, no sé si els oients en són coneixedors, però si no en són, en Víctor ens explicarà de què va.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
De pare músic, fill ballador. Tenim molts refranys per expressar aquesta mateixa idea de la semblança entre pares i fills, ja sigui físicament o pel que fa a gustos o tirada. Diuen que els testos s'assemblen a les olles, del mig o de les vores. Del pare, del fill. De bon arbre en surt bon fruit. El fill de la gata rat es mata. El pare juglar i el fill timbaler. A tals pares, tals fills. Fill de pare ballador tot el dia salta. Qui s'assembla als seus no fa tort a ningú. De tal buc, tal eixam. No és bord qui retira els seus. Cabres virades fan cabrits virats. Per on salta la cabra, salta la xota. I en trobaríem molts i molts més. És un filó inesgotable. Amb tot, cal tenir en compte que aquest tipus de parèmies habitualment s'apliquen en sentit negatiu, perquè els fills s'assemblen als pares i solen heretar llurs mateixos defectes. De pare músic, fill ballador.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el refrany que ens portava, Franyo, dita del dia, que ens portava un expert en recollir i comentar frases o dites del dia, com és Víctor Pàmies. Bé, i un cop hem parlat del temps, hem parlat de premsa i també de sants aniversaris, notícies i refranys, és aquell moment que anem a la música. I com cada dilluns, la llista dels set capdavanters. Coneixem els candidats, escoltem les seves cançons i ja ens posem també a conèixer com està la llista, si hi ha hagut algun canvi, que cada setmana doncs, hi ha canvi, sobretot el número 1. Costa molt en aquesta llista aguantar el número 1 perquè aquesta setmana tenim nou número 1, que serà, doncs, si hi ha temps i si tot va com ha d'anar, sempre l'última que escoltem. Mentrestant, escoltarem aquesta cançó que ja els explicava, com he vist la llista, bueno, com la vaig veure, perquè ja tenia la setmana passada, com la vaig veure, és allò que dius, carai, no m'ho pensava mai que un grup d'animació infantil fos candidat a la llista d'aquest set de davanters. Doncs sí, el Pot Petit, és aquest grup que també coneixem aquí a l'Escala, perquè ja ha vingut a fer animació, inclús va venir a fer imatges per un dels seus videoclips. El Pop Petit és un grup musical i també és una companyia de teatre d'animació. Aquest grup es va crear l'any 2010 perquè les seves components són de Figueres, de Castelló d'Empúries, i són la Siddhartha Vargas i l'Helena Beguer, i el grup que els acompanya es diuen el Melmelada Band. Doncs bé, anem a escoltar aquest tema que opta a entrar a la llista dels set capdavanters i es diu ni més ni menys que Soc un mico.
Soc un mico, 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 soc un mico molt divertit. Soc un mico, 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 sempre ballo dia i nit. Soc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 a veure si em pot seguir. Així és com sóc el més feliç de tots. De branca en branca per la selva, tot fent l'animal. Així és com ballo, així és com sóc el més feliç de tots. Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 sempre ballo dia i nit. Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 a veure si em pot seguir.
A veure!
Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 sempre ballo dia i nit. Sóc un mico, 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 sóc un mico molt divertit. Sóc un mico, 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 a veure si em pot seguir.
Sóc un mico, així es diu la cançó que opta a entrar com a candidata a la llista dels 7 capdavanters amb Siddhartha Vargas, Helena Beguer, Olga Bernardo, Albert Donzarda, Pau Oliver, Sergi Casademont i Josep Rovira formen el Pot Petit. I amb aquesta cançó, Sóc un mico, una cançó alegre, una cançó d'animació, es postula com una de les dues que pot entrar. A vegades hi entra una, a vegades hi entren totes dues, i alguna vegada, alguna setmana, ni una ni l'altra, perquè han repetit com a candidats. Se'ns hi han trobat ja una vegada, que jo recordi. No és pas una cosa habitual, perquè sempre o una o l'altra solen entrar, però sí que hi va haver una setmana que les dues candidates ho van ser-ho dues setmanes. No van entrar la primera, sinó que van citar la segona setmana per entrar-hi. Molt bé, doncs aquesta era la cançó del Tot Curiós, d'aquest Pot Petit, que aquí a l'Escala l'han gaudit, sobretot amb animació infantil, juntament amb en Jordi Tonetti, podien dir que són d'aquests grups que així més acceptació tenen. Molt bé, doncs deixem ja el Pot Petit i continuem aquí a Matins en Xarxa, el Més Calent a l'Aigüera. I ens toca l'un per un de la Montse Hidalgo, que és la secció que ens porta cada dilluns aquesta entrevista amb un personatge anònim o conegut per la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui, interessant, el que ens porta la Montse Hidalgo amb aquesta entrevista en Carles Castells, que és l'autor del llibre Els Set Pecats, un recull de set contes que agafen el títol de la trama narrativa dels Set Pecats Capitals.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Supèrbia, gola, ira, peresa, luxúria, avarícia i enveja. Aquests són els set pecats capitals que estableix la doctrina cristiana. Els fidels saben que es pot pecar per acció o per omissió. Ara també per narració. Si més no, aquesta és la proposta que avui ens presenta aquest doctor en biologia dedicat a la conservació dels espais naturals i també a escriure relats curts i contes. Nascut fa 55 anys a Reus, al Baix Camp, però a Relat de Sant Cugat del Vallès, Carles Castells ens porta avui el seu nou llibre, Set Pecats. Carles Castells, benvingut, què tal?
Molt bé, bon dia.
En aquesta vall de llàgrimes, la literatura ens redimeix?
Sí, segur que sí. Sí, sí, sí. De fet, en l'entrada que has comentat, que és part del pròleg, era més des del punt de vista dels escriptors, no? Que molts escriptors, doncs, almenys l'estereotip és que d'una banda són, doncs, això, presa de debilitats, de pecats, si vols, no? Són éssers, doncs, molt potents en tots els sentits i excessius fins a cert punt, i que al mateix temps les seves obres ho reflecteixen. Per tant, jugava amb això de dir, doncs, que a vegades el fet d'escriure, doncs, ja estàs purgant part dels pecats que et porten a fer-ho, no? I per les persones segur que sí, que les històries que llegim ens ajuden a passar també les nostres debilitats i les nostres misèries humanes.
Aleshores, la literatura és una mena de purgatori, una penitència dels autors.
Bé, jo crec que hi ha molts autors que sí, eh? Parlem de clichés, que és el que busques de vegades quan, no? Però jo crec que sí, que la història de la literatura està plena d'escriptors que la seva vida ha sigut un calvari, no? I el fet mateix d'escriure ha sigut una penitència, perquè les obres estan plenes de dolor i, no? N'hi ha exemples. Però bé, El llibre no és en absolut dramàtic, agafa aquest punt de partida de, dels escriptors com a pecadors, per dir-ho d'alguna manera, però pecats molt venials, molt més de debilitats que d'altra cosa.
Set relats, set pecats capitals, que ens trobem en aquest llibre?
Bé, jo diria això, que el que es vol és prenent el fil conductor dels pecats capitals com a temàtica, això, no? Doncs de la condició humana, més que no part del fet religiós de pecar, diguéssim, no? Són l'excusa per narrar set històries, això, doncs, sobre com doncs, les persones, doncs, això, sobre la mateixa condició de les persones quan ens trobem en determinades situacions que ens porten a, d'una manera molt natural, és a dir, no es vol jutjar ningú, al contrari, sinó que crec que el lector empatitzarà molt fàcilment amb els personatges, perquè són situacions, en el fons, molt, molt, molt quotidianes. I el fet que tots els protagonistes siguin escriptors o persones vinculades al món de l'escriptura és perquè són personatges, això, que per la seva condició pública i genial, en molts casos, doncs et permet potser portar les situacions més al límit, però podrien ser mecànics o podrien ser qualsevol altra. Bueno, és una manera de posar-nos davant del mirall, segurament, no?
I com tots som pecadors, tots ens podem sentir identificats, no?
Jo crec que sí. Sí, tot i que dic que és això, que són pecats molt, això, molt, molt d'anar per casa, són.
Diuen que som un país més de novel·la que de relats, que de curs, que de contes. No sé si està d'acord, perquè vostè, de moment, el que ens ha anat servint són relats més aviat curts, contes.
Sí, sí, jo crec que el gènere, doncs, potser no sempre ha tingut el reconeixement, tot i que hem tingut, evidentment, des de Pere Calders o la mateixa Mercè Rodoreda, que té relats extraordinaris, i Quim Monzó, Sergi Pàmies, i més recentment, doncs, no sé, Puntí, tenim molts exemples. La veritat és que sí, que potser no és el gènere que davant dels grans novel·listes que hi ha hagut al nostre. Però jo crec que actualment té molta, s'està publicant molt, s'està llegint molt, i és clar, per una persona com jo, que som aficionats, doncs és més fàcil trobar temps per petites narracions que no poder. Ja veig, jo necessitaria, crec, poder-me tancar una bona temporada per intentar, si és que em fos capaç doncs, atacar una novel·la, no? Però sí, en el meu cas és clar, tot i que el primer llibre eren 46 relats molt curts, el segon eren 15 més llargs, i ara són 7 més llargs, sembla que l'evolució porta cap a...
L'evolució anirà reduint una mica,
sembla,
no?
Sembla, veurem què fa la selecció natural, perquè l'evolució se sap que...
S'inspira en la natura, un biòleg com vostè?
Sí, sí, sí. I amb segons quins relats més que amb altres, però és evident, no? Jo crec que sí, que... Recordo, no seria incapaç de dir el nom, però que hi havia un metge que havia fet un poema sobre l'amor i que estava tot basat en l'anatomia del cor, que era extraordinari. Era una cosa, o no sé, el mateix... Clar, soc científic, per tant, tinc moltes referències. També el mateix doctor David Jou, físic, fa una poesia sobre l'univers que... Jo crec que sí, que tothom posa part d'ell i part de la seva professió, no? en un relat, i n'hi ha alguns que... absolutament, molta descripció paisatgística dels espais naturals i... però jo crec que encara que no sigui el centre del relat, sempre que hi ha una descripció acaba apareixent, no? Això, doncs, aquest coneixement, si vols, o aquest amor per la natura o per la descripció detallada d'un paisatge.
El relat curt, no sé si serà selecció natural o no, però el relat curt va molt bé amb la rapidesa en la que vivim, amb les xarxes socials, que accepten molt bé fins i tot publicacions de relats curts o de microrelats.
Sí, sí, de fet, un altre, diguéssim, vessant que vaig practicant sovint, ara més, és el del microrelat, i de fet publico habitualment microrelats, hi ha uns quants concursos i webs que van... I el microrelat, clar, és molt, això sí, que 200 paraules o 1.000 caràcters se diu absolutament. De fet, hi ha concursos o certàmens de relats per amb tuits, no? I són 140 caràcters en què has d'explicar una història i se diu absolutament, i té molt d'èxit. Realment, moltíssima gent que fa unes meravelles amb 200 paraules, que és capaç d'explicar unes històries magnífiques.
Doncs li demanarem que ens expliqui una part de la seva història, que esculli un petit fragment del seu llibre i que el comparteixi amb tots nosaltres.
D'acord, doncs selecciono, doncs llegiré la primera part del pecat de la ira, i res, fer uns quants paràgrafs per veure una mica el to, perquè sempre es busca, jo crec que és una escriptura molt fàcil, no? Almenys jo intento ser molt propera, molt descriptiva, és molt visual, no? Vull dir, de fuig, de grans artefactes, i el que vol és això, és que el lector entri en la història. Sempre hi ha un punt d'ironia, això des dels primers llibres, crec que si la persona ho és, doncs també acaba aflorant sempre. I això, doncs, és sempre intentar contextualitzar, doncs, un personatge i que el lector hi empatitzi. I en el cas de la ira, la protagonista, en aquest cas una noia, el que té és por de l'escriptura. Llavors el que decideix és conèixer l'escriptura per lluitar contra ella, perquè no vol escriure realment, perquè té por i el començament diu així: tenia por de les paraules, un pànic irracional i incontrolable, perquè coneixia de primera mà el mal que podien arribar a fer, perquè li n'havien fet. El primer record que tenia de les paraules era ben dolç, mots tendres pronunciats pels llavis dels seus pares, per la seva germana gran, pels mestres de l'escoleta. Paraules que després va aprendre a pronunciar per ella mateixa, i més endavant a reconèixer en llibres delicats, plens de dibuixos sorprenents, tendres o divertits, per acabar sent capaç d'escriure-les. Poder compondre paraules amb les lletres maldestres, però que tanmateix els altres podien entendre què hi havia escrit. Papa, mama, Núria, Marta. Se sentia la reina de l'univers amb un llapis i un full a les mans. No existia res impossible. Podia fer que succeís qualsevol cosa tan sols expressant-ho amb quatre guixots sobre un tros de paper. Però ben aviat va conèixer el costat fosc de les paraules. Així com ell havia crescut en un entorn on els mots s'empraven per transmetre alegria, d'altres nens ja havien adquirit l'habilitat per trobar aquells mots que podien causar un major dolor. Encara conservava fresc, com si acabés de succeir llavors mateix, el record d'aquell dia llunyà que va aterrar sobre la seva taula de l'escola un paperet on s'hi podia llegir: la Núria és burra. Hauria pogut simplement emprenyar-se i estripar el paper en mil trossos, o girar-se i treure la llengua a tothom amb desvergonyiment, o posar-se a plorar com una fleuma, o anar a la mestra i convertir-se en la delatora de la classe. Però no podia fer res de tot allò perquè no es podia moure. Va quedar hipnotitzada per aquelles quatre paraules, 14 lletres, que van esborrar de cop tota la màgia de l'escriptura que l'havia envoltada fins aquell moment.
Amb aquests 7 pecats ja s'ha endut un premi, si no vaig errada, el Premi Soleil Estruc 2017, un mes, perquè ja en porta uns quants.
Sí, hem tingut sort, de fet, tots els llibres són fruit d'haver guanyat un premi, però realment sí, en el món editorial costa molt de publicar, doncs, amb una certa repercussió. Evidentment és molt fàcil, no?, doncs, també fer autoedició, però la majoria d'editorials tenen premis, és la manera, doncs, de seleccionar. I el primer, el Jaume Maspons, a Granollers, el 2008, el primer llibre va ser fruit d'això del Premi Jaume Maspons, i aquest és l'edició d'edicions del Bullent de València, és fruit d'aquest premi que dona la vila, l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, amb Edicions del Bullent. I això és una oportunitat, no?, doncs, de que si tens la sort de que entre les grans obres que s'envien, doncs, la teva agrada una miqueta més i s'endú el premi, doncs el veus publicat, que és el que fa més il·lusió, evidentment.
7 pecats, Carles Castells, molta sort, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Un per un.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Un per un, amb l'entrevista a Carles Castells, autor d'aquest llibre, Els 7 pecats, aquest recull de contes que agafen el títol de la trama narrativa dels 7 pecats capitals. Bé, i tornem a la música amb un altre dels candidats a entrar. Un altre grup, aquesta vegada, són els Pelat i Pelut, que són un conjunt musical d'amic i d'amics, com diuen ells, de la Plana de Vic, del mateix lloc que d'altres formacions conegudes com són Oques Grasses i Tombaus. Aquesta gent es dedicava fins ara a fer versions a YouTube, però aquest any han decidit fer un pas endavant i treure el seu primer disc. El disc es titula Germana d'Estiu i compta amb la col·laboració d'alguns membres de Xarango, com el cantant el G. Miquel, la veu de Xarango, i també el pianista Sergi Carbonell, que s'acompanyen en els Pelat i Pelut en aquesta primera aventura que fan dintre el món del pop-rock en català. Bé, anem a escoltar doncs, el tema que dona títol en aquest primer treball discogràfic dels Pelat i Pelut i que vol entrar a la llista dels 7 capdavanters, Germana d'Estiu.
El cor amb el cap i vas de conjunt amb la felicitat com un càntic ple d'aigua transparent. Ai, fas que les pors riu avall amb la corrent. Ets germana de l'estiu, l'escalfor que tens, ai, tothom hi viu. Cuida i rega el teu jardí, siga sempre pluja i el meu sol de nit. Tens un cor tan gran, 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 seguirem cantant. Tens un cor tan gran, 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 seguirem cantant. Esperar-me a veure, em quedaré a veure brotar, com qui espera la venera del mariner que no ha tornat. Ets germana de l'estiu, l'escalfor que tens, ai, tothom somriu. Cuida i rega el teu jardí, siga sempre pluja i el meu sol de nit.
Pelat i Pelut, juntament amb la col·laboració de Xarango amb aquest primer treball discogràfic Germana d'Estiu. Hem conegut ja els dos candidats, el Pot Petit amb Soc un Mico i ara els Pelat i Pelut amb Germana d'Estiu. A partir d'ara, les que continuarem escoltant ja seran cançons que formen part de la llista dels 7 capdavanters. Però abans d'anar a la música, com sempre, tenim els nostres continguts i el contingut que toca ara és l'altre esport, aquesta secció que ens porta la Eli, l'Eli Jiménez, i avui el protagonista és el kickboxing.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Una setmana més ens retrobem en l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. Avui descobrim un esport de contacte, el kickboxing. El kickboxing té els seus orígens en la boxa occidental, el karate japonès i el muay thai tailandès. A mitjans dels anys 60, el japonès Kurosaki, practicant de karate, va viatjar a Tailàndia, on va descobrir el Muay Thai. A la seva tornada al Japó, va decidir barrejar les seves tècniques de karate amb les del Muay Thai, suprimint els cops de colze i també els de genoll, naixent així un nou esport. L'any 1968, a aquest nou esport, se'l va denominar kickboxing i es va fundar la primera federació del món, al Japó. Des d'aleshores, el kickboxing va ser tot un èxit mediàtic i es va tornar molt popular al Japó. De fet, molt aviat es va retransmetre a la televisió. Els campions més coneguts són Rob Kaman, Benny Urquídez, Denos Alexio i Ernesto Host. Malgrat les seves arrels, aquest esport no se'l pot considerar un art marcial, sinó justament un esport de contacte o un esport de ring, ja que no promou cap filosofia o codi de conducta als seus practicants. Els membres de l'antiga Associació Kickboxing Muay Thai Catalunya van constituir el juny de l'any 2002 la UCBK i el març del 2008 es va transformar en Federació Catalana de Kickboxing i Muay Thai, reconeguda i aprovada pel Consell General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. La World Kickboxing Network, el màxim organisme internacional que regula aquesta disciplina, va permetre l'any 1998 que Xavi Moya competís en el Campionat del Món de Kickboxing en representació de Catalunya. De fet, Moya, recolzat per la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, es va proclamar campió del món. L'any 2005, el competidor Rafa López es va proclamar com a català i amb el recolzament també de la plataforma Pro Esportives Catalanes a la ciutat de Londres, sots campió del món. El kickboxing és un esport de combat d'origen japonès i desenvolupat a Occident, en el qual es barregen les tècniques de la boxa amb les patades d'algunes arts marcials, com el karate o el muay thai. Actualment, el kickboxing es divideix en 5 modalitats competitives per assalts, dividides elles en categories de pes, que són la semi-contact, light contact, full contact o kickboxing americà, kickboxing i KO. I avui, per saber-ne més, hem parlat amb el Francisco Calderón, 7 vegades campió d'Espanya de kickboxing i actual entrenador. El kickboxing és un d'aquells esports minoritaris que encara avui són força desconeguts. Però què és? Així ens l'introdueix el Francisco Calderón.
A dia d'avui és un deporte que puede practicar cualquiera, que está muy en auge, cada vez hay más participantes, de todas las edades, bueno, cada uno con su objetivo, gente que viene a pasárselo bien, otros en plan competición, pero bueno, es un deporte que a día de hoy está muy actualizado, ¿no?, para todos los públicos y nos ayuda muchísimo en el tema infantil, flexibilidad, coordinación, compañerismo, bueno, como todos los deportes, pero la verdad es que últimamente estamos creciendo bastante.
És un esport de contacte, però és que hem volgut aprofundir-ne més. És agressiu? ¿Para qué es?
Un deporte de contacto, como puede ser kickboxing, ¿vale? Como boxeo, como otros muchos más. El concepto que se ve es que pones kickboxing y la gente ya toma el concepto de, hostia, esto es para machotes, esto es para chicos, esto es para gente que solamente quiere pegarse. No, al contrario. Es un deporte que tiene muchísimos más beneficios que lo que es intercambiar golpes. Entonces, por eso estamos diciendo que estamos creciendo en ese aspecto y el género femenino, tanto personas mayores, tanto gente con falta de autoestima, niños con problemas psicològics, problemes de conducta, lo están practicando y la verdad es que lo único que nos puede dar es beneficio.
Ho dèiem fa una estona, el pas del temps ha causat altibaixos en aquest esport, però actualment el kickboxing gaudeix de més reconeixement nacional i de recolzament, tal com ens ha explicat Calderón.
Pues la verdad es que he visto cambios muy positivos, sobre todo a nivel nacional, ya que nos están reconociendo un poquito más, hay canales de televisión en los que salimos, y bueno, sí que tenemos mucho más apoyo que hace a lo mejor pues 20 años. Y a día de hoy pues es un deporte que cada vez otras disciplinas empiezan a practicar más a menudo y que todo el mundo hoy en día se anima. No es como antes, que lo veían como un deporte agresivo y todo lo contrario. Es un deporte que está actualizado para todos los públicos y bueno, como entrenador que soy, te puedo decir que de todos mis alumnos un 20% a lo mejor compiten y el otro 80% pues se lo pasan bien, los niños ganan autoestima, mucha ayuda, incluso recomendaciones por psicólogos para practicar este arte y bueno, jo sempre contento en este caso.
També hem volgut entrar en la vida del Francisco per saber per qui va començar a practicar aquest esport. Això és el que ens ha explicat.
Mi papá me ponía películas de Bruce Lee, me ponía películas de artes marciales siempre, pero ya de pequeñito, muy pequeñito, ya me gustaba. Sobre todo compartirlo con mis amigos, de que iba al colegio, mira lo que he aprendido hoy, mira, he aprendido hoy esta patada, o he aprendido esto. Y siempre me notaba que cuando estábamos en grupo, tenía necesidad de enseñar lo que yo había aprendido y me sentía muy bien cuando la gente aprendía conmigo. Entonces, conforme fui creciendo, a los 17, 18 añitos ya empecé a dar mis primeras clases y ahí tuve una pequeña lucha conmigo mismo de dónde estaba mi sitio como entrenador, como competidor. Entonces, pues fue aquella lesión lo que me hizo apartarme un poquito más y a la vez darme cuenta de que bueno, me sentía muy bien como entrenador.
Gran part de la seva vida l'ha dedicat al kickboxing, primer com a esportista i ara com a entrenador.
Des de los 13 anys hasta los 22, gané consecutivamente el campeonato de España, luego tuve una pequeña lesión y bueno, ya estaba dando clases a la vez que competía, pero me di más cuenta todavía de que bueno, de que mi lugar estaba ahora en el tema de entrenador y viéndolo así pues me siento igual de bien o mejor, ya que tengo alumnos a día de hoy que han conseguido pues incluso más cositas que pude yo en su día, ¿no?
Però què li aporta el kickboxing? ¿Per què continua enganxat a aquest esport? Pareu-me l'orella.
Pues no descarto no volver a competir, pero sinceramente me aporta todo lo que una persona necesita. Me da mucha autoestima, me siento muy realizado, sobre todo con mis pequeños, tanto con adultos, pero cuando puedes ayudar a alguien y puedes encuentras un trabajo o un estilo de vida que en el que encajas y puedes dar lo mejor de ti, pues ¿qué más se puede pedir, no?
Acabem aquesta setmana amb un referent a nivell català, concretament l'ídol del Francisco Calderón. Ens retrobem la setmana vinent.
Bueno, yo considero que hay muchísimos grandes deportistas aquí en Cataluña, pero muchos y cada vez más. Si me quedo con mi ídolo César Córdoba.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Hem conegut alguna coseta més d'aquest esport, del kickboxing, a la secció L'altre esport que ens porta l'Eli Jiménez. I ara, per arribar al punt de les 12 i algun minutet, anem en cançons de la llista i començant per l'última, la número 7, Joan Dausà, amb aquesta que porta per títol La gran eufòria.
Se'n va cridant a casa, baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem, temptats de deixar-ho estar.